Ràdio Estel. Són les 10 del matí. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat de la nostra carn seleccionada en origen.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, costella de porc, encreuament de raça Duroc, a 4,25 euros al quilo.
Acostuma't al que és bo.
I els nostres preus frescos.
També a hipercor.es.
Si no vius com penses, acabaràs pensant tal com vius.
Paul Burget, escriptor.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. Sigueu benvinguts en aquesta edició 756 d'avui dissabte, 11 de febrer de 2017. Molt bon dia, benvinguts. Des d'ara i fins a les 11, aquí es parla del món de la nàutica i del submarinisme. Amb diferents temàtiques i diferents protagonistes que configuren l'atenció informativa d'aquesta hora de ràdio. Ara mateix parlem, en uns instants ho fem, amb una organització Equilibrio Marino, una organització que vetlla per la bona ecologia de l'espai marí. En uns instants estem amb ells. Tindrem també la puntual informació meteorològica, sabrem el temps que es farem per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge. I també parlarem de titulacions nàutiques. Avui ho farem amb una escola nàutica situada al Maresme. Una escola nàutica realment molt activa. No només fan cursos, diferents titulacions, sinó també que et poden proporcionar lloguer d'embarcacions realment molt interessants. No us ho perdeu. I a la darrera part d'aquesta edició de Tota Costa també parlarem de la innovació, un nou sistema de submarinisme, el seu nom, Peter Diving. Anirem fins a Mallorca i ens ho explicarà el seu responsable. Bé, doncs aquestes són les propostes des d'ara i fins a les 11 en aquesta sintonia de Ràdio Estel a Catalunya i Andorra. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, el Toni Huguet i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, molt bon dia. Benvinguts.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció.
Arriba el Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió. Els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
La bona cuina a Castelldefels. Restaurant La Canasta. Cuina de mar, arrossos, peixos, marisc, els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta. Al passeig marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta. Un bon dinar, un bon sopar davant del mar. Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Bueno, pues arranca esta edición de A Toda Costa. Lo hacemos con una temática ecológica, absolutamente, y es que el pasado fin de semana se concentraron en la herradura Almuñécar para denunciar un grupo extenso de buceadores el mal estado del paraje de Maro Cerro Gordo, y exigir la eficaz protección de las áreas marinas en nuestro país y en particular en esta zona de Andalucía. Buceadores de toda España se unieron el pasado fin de semana, como decimos, para reivindicar ese equilibrio marino al cual hacemos mención. La convocatoria, por cierto, promovida por la organización conservacionista Equilibrio Marino, bueno, pues desde luego hizo mucho por ese medio ambiente subacuático, Hoy queremos analizar no solo ese encuentro del pasado fin de semana, esa primera, por cierto, primera concentración submarina, sino también quién son y qué hacen, ¿no? Desde esa organización conservacionista Equilibrio Marino. Bueno, y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Fernando Alarcón, es su responsable. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel.
Bienvenido y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿qué pasó el fin de semana pasado? Cuéntanos.
Bueno, pues sí, pues tuvimos una concentración de buceadores y sobre todo, pues bueno, de centros de buceo de toda España, sobre todo de Andalucía, evidentemente, donde, pues bueno, sufrimos constantemente pues una legislación pues que no favorece al buceo. Y que, pues bueno, que realmente, sobre todo las zonas o las áreas protegidas, pues están pues sin protección, y donde pues bueno, pues tuvimos el placer de tener una convivencia con muchos buceadores de la zona y de muchos centros de buceo, como ya he dicho, y club de buceo, pues para reunirnos y escuchar las opiniones de todos y tener conferencias, debates y determinadas actos y actividades, pues para ir formando o haciendo cada vez más grande este movimiento de esta organización Equilibrio Marino, pues que pretende que se nos escuche un poco a los buceadores, que se nos reconozca todo lo que hacemos y los beneficios que producimos, y pues bueno, el unirnos cada día más al mundo de la conservación, que también por otro lado pues a veces está un poco aislado, o falta un movimiento social que lo acompañe, ¿no? Uh-huh.
¿Tan mal está esa zona?
Bueno, realmente de las reservas marinas de Andalucía, que hay, pues bueno, como cuatro, bueno, en realidad son cinco zonas, pero sí, el Parque Natural de Tarifa no tiene vigilancia ninguna, ni tiene protección. Luego está la zona, el sitio de más valor de Málaga y Granada, que es el paraje de Maro Cerro Gordo, que tampoco tiene protección o nunca ha tenido protección, vamos a decir, marina, y donde, pues bueno, furtivos y determinados, pesca profesional, que a veces pues puede vulnerar los límites, cada vez menos, evidentemente, pero de vez en cuando, pues sí, pues vemos algún arrastrero por allí o vemos algún barco pequeño por allí todavía pescando. Entonces, pues bueno, la zona del paraje, pues siendo una de las que tiene más valor tanto de biodiversidad y siendo un atractivo enorme, precisamente se hace ahora el campeonato de Europa de fotografía y de vídeo submarino allí.
Uh-huh. Sí, que fue un logro, por cierto. Sí.
Sigue sin tener una protección adecuada, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos el Levante Almeriense, otra zona de reserva marina donde no tiene vigilancia, y luego tenemos Cabo de Gata, que Cabo de Gata sí, porque es una reserva de interés pesquero, donde pues bueno, la gestiona también el ministerio, entonces pues ya tiene una vigilancia, vamos a decir, más adecuada, más correcta, aparte de la gestión que también es compartida con la Junta de Andalucía.
Bueno, las actividades de Equilibrio Marino podríamos decir que no se centran y desde luego no se quedan ahí, ¿eh? Actualmente está en marcha esa producción de un documental precisamente para difundir este mensaje, ¿no? de unión unión del sector del buceo, sobre todo para proteger esas reservas marinas y la creación de quizá también plataformas locales, ¿no? Hay un eslogan que yo creo que tiene mucha fuerza, un eslogan vuestro: una revolución conservacionista ha comenzado. Si amas el mar, únete.
Sí, por supuesto. Pensamos, evidentemente, como todos los movimientos, los cambios sociales sobre todo, ¿no? Los cambios sociales necesitan de un movimiento social, o sea, realmente es como lo que pasa ahora en el plástico con los mares, ¿no? Todavía no ha llegado un movimiento social fuerte, sí, como por ejemplo con el cambio climático, pero que cuando hay un cambio social los políticos toman decisiones. Cuando no hay movimientos sociales, por muchos datos científicos que tengamos y por mucho trabajo científico que haya, si no se ha expresado a la sociedad y si no se ha comunicado a la sociedad, y la sociedad no los demanda, pues no llegan las decisiones políticas que hacen que el sistema avance, ¿no?, o evolucione. Nosotros queremos o creemos que el sector del buceo, por ser el que más ama el mar, porque lo visita constantemente, por ser el que lo ve y ve los problemas que tenemos en el medio ambiente marino, debe ser el que empiece a unir a todos los demás amantes del mar, y el que cree esta, vamos a decir, revolución conservacionista, ¿no?, que pretendemos que se cree, ¿no? Las reservas marinas en España, la mayoría, no tienen la eficacia que deberían tener y, no son menos beneficiosas incluso para la pesca. Entonces, lo que nosotros estamos demandando es que se generen nuevos sistemas, que generen nuevas reservas marinas, que el ecoturismo de buceo se integre en la gestión de estas reservas marinas y que, creemos una red de reservas marinas, que es lo que dicen todos los científicos que se debe hacer, ¿no?
¿Cuándo nacisteis la organización?
Bueno, llevamos años trabajando, casi todos los colaboradores, en estos temas, y llevamos años, intentando darle forma, ¿no? Pero realmente, pues, el proyecto crowdfunding de documental, en el cual queríamos, sobre todo dar voz a todas estas personalidades del sector del buceo y de la conservación, que realmente tienen una visión, vamos a decir, mucho más innovadora, mucho más moderna, y donde nos presentan, pues bueno, su experiencia y la contrastan, pues bueno, con muchos años, ¿no?, y de tanto de trabajo en el sector del buceo o de la conservación. Y entonces empezamos el documental este año, pues al principio, en enero. Entonces, pues generamos un crowdfunding para hacer el documental, que se va a llamar también con el mismo nombre, Equilibrio Marino, y que pretende, pues, el llegar a todo el máximo posible de la sociedad y trasladar, pues, todas estas demandas que los buceadores, pues, llevamos años, pues, bueno, hablando entre nosotros y que nunca se nos escucha, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en alguna ocasión que hemos hablado con científicos, ¿no?, en torno a esta temática de las zonas protegidas, científicos nos dicen, y sobre todo que ha quedado demostrado, ¿no?, que si se protege, sobre todo eficazmente, una reserva marina, aproximadamente entre 5 o 10 años, eso renace de una manera total y absoluta, ¿no? Hay que decir que no sé hasta qué punto la administración se da cuenta de la riqueza, ya no solo natural, de lo que es el ecosistema, sino también la riqueza que, en consecuencia, puede aportar económica, quiero decir, a nivel turístico, ¿no?, en la zona, en los ayuntamientos quizá limítrofes a esa reserva.
Sí, totalmente. Este movimiento también, pues, quiere llegar ahí, ¿no?
Precisamente quería preguntar eso, ¿no? Vosotros tenéis contactos, ¿no?, con las administraciones, con en fin, ayuntamientos implicados, ¿no?, en esta. ¿Están por la labor o no? ¿O no lo acaban de entender?
Bueno, sí, la verdad es que vamos poco a poco, llevamos poco tiempo. Lo que sí es que cada plataforma, por ejemplo, que se está creando una en Cataluña para, pues bueno, para ver las zonas de allí, ver la actualidad de cada una de las zonas, pero que por eso, pues, la creación de las plataformas, porque cada comunidad autónoma tiene problemas distintos, tiene legislaciones distintas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hay administraciones que están acogiendo fenomenalmente el proyecto y que con las que estamos, pues, rápidamente llegando a primeros proyectos o a generar o que nos ayude a crear las plataformas y que nos ayude a generar, a sumar en este movimiento. Y hay otras comunidades en las que no, en las que realmente todavía, pues, ven una problemática en su legislación, ven problemáticas con la pesca, ven problemáticas, pues bueno, que no hay, que no existen, ¿no? Este proyecto viene a decir que todos los amantes del mar y usuarios del mar se pueden unir. Tenemos ya ejemplos y antecedentes en España para, pues, demostrar o validar, pues, todo esto que decimos, que donde, pues, se llegan a los pescadores a tener conocimiento de todas estas nuevas investigaciones científicas, pues los pescadores son los primeros que se suman a querer tener una zona protegida o a querer tener, una zona que les dé una garantía de futuro de tener peces y de que sus trabajos, sean estables en un futuro. Entonces, pues bueno, realmente hay problemas con algunas comunidades, pero bueno, suponemos o queremos creer que se van a ir solventando con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el pasado fin de semana organizasteis ese encuentro. No sé si tenéis ya previsto y ponéis la mirada en otras fechas, quizá otras zonas también.
Pues sí, por supuesto. Miguel, lo que pasa es que acabamos de terminar de esta. Queríamos hacer una concentración, creemos, que en Valencia. Todavía no está, ya te digo, cerrado totalmente. Pero, por supuesto, queremos tener una en Valencia, queremos visitar la plataforma de Barcelona y empezar a hacer cosas allí. Lo que pasa es que no tenemos fecha todavía. Y dentro de eso, pues también estamos grabando el documental, que es algo que está ahora muy vivo y que está, pues recibiendo el guión, pues muchísimos cambios y, y porque vamos conociendo muchísimo, muchas cosas nuevas, muchas cosas científicas nuevas sobre la gestión de las reservas marinas, cosas que vienen pues de instituciones como universidades, del CSIC, de determinadas instituciones que están participando en el proyecto y de las cuales nos estamos nutriendo, formando y es este movimiento es fantástico porque precisamente pues están saliendo pues proyectos muy parecidos o muy con muchas cosas comunes y se está completando pues un poco todavía más lo que es el proyecto Equilibrio Marino, ¿no?
Bueno, pues amigos, aquí queda esa información, esa organización conservacionista de Equilibrio Marino. Hoy hemos querido hablar sobre sus objetivos, los objetivos que persiguen, desde luego muy loables, y sobre esas acciones que acaban de realizar el pasado fin de semana en esa zona que hemos documentado. Fernando Alarcón, ha sido un placer. Gracias por atendernos y, bueno, pues muchísima suerte con vuestros objetivos.
Muchísimas gracias, Miguel.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who is listening a Tota Costa.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Núvols variable aquest cap de setmana a tot Catalunya i pel que fa a la costa, sobretot ha destacat el vent del sud-oest, que bufarà entre sud-oest i oest i que tindrà ratxes de moderades a fortes. Això farà que hi hagi forta maror al llarg de tota la costa catalana, tant dissabte com també de cara a diumenge. Pel que fa ja a terra endins, nuvolositat entre variable i abundant a la costa, més núvols cap a l'interior i sobretot al Pirineu, on hi haurà ruixats. No serà un cap de setmana de pluges continuades, però sí que tant dissabte com diumenge, sobretot al nord i a ponent, esperem ruixats de caràcter dispers. De cara a la setmana que ve, baixaran més les temperatures. I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada entre els 12 i els 13 graus al llarg de tota la costa.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Takes away my...
La bona cuina a Castelldefels. Restaurant La Canasta. Cuina de mar, arrossos, peixos, marisc, els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta. Al passeig marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta. Un bon dinar, un bon sopar davant del mar.
Hola, soy Antonio Banderas. Y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas como son las tortugas marinas y delfines y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas. Y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Molt bé, doncs segueix endavant aquesta edició de Tota Costa. Continuem amb més temàtica. Sabeu que darrerament també doncs, estem parlant de l'ensenyament, en quant a titulacions nàutiques es refereix. Avui us volem parlar i posicionar aquest ensenyament en una escola situada precisament al Maresme, a la zona del Maresme, molt a la vora, per tant, de la ciutat de Barcelona. Avui volem parlar d'aquestes titulacions, de nou, de les atribucions que té cada una d'elles en quant a comandament d'eslores, comandament d'embarcacions. Per això anem, doncs, fins a l'escola nàutica Maresme per parlar amb el seu responsable, és el Xavier Perxacs. Com estàs, Xavier? Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia i gràcies per atendre'ns. I per parlar-nos d'aquest tema, que jo crec que ara és una època, doncs ja a les acaballes queda més i escaig d'hivern, doncs la gent ja comença a pensar una mica en l'estiu, comença potser a ser el moment de començar a apuntar-se, no?, a cursos.
Bé, la veritat és que si es vol navegar a l'estiu, ara seria un bon moment per poder fer tot el procés que demana la titulació, que per una banda hi ha una part teòrica, hi ha una part pràctica, sí. I sí que és cert que ara ja aquí està aprofitant el moment per engegar.
Uh-huh. Si et sembla, de seguida doncs, parlarem de més alternatives, doncs, sobretot d'aquestes titulacions. Però anem a ubicar aquesta escola, dèiem que esteu al Maresme. Exactament a quina zona?
Sí, estem a la ciutat de Mataró, dintre del port, i aquí és on realitzem l'activitat tant teòrica com pràctica fora d'ubicacions ja fora de la sede social principal, quan es fan cursos a associacions o grups que se'ns demana que portem la part teòrica i ho fem ja a les instal·lacions pròpies de cada lloc.
Quines són les àrees que tracteu a l'escola? Ho dic perquè em sembla que és una escola molt, molt activa, no?, en aquest sector de la nàutica i tot el que està al voltant del sector.
Sí, intentem tutelar tot el que és a l'inici, sobretot, i per descomptat després de continuïtat, que una persona a nivell de nàutica esportiva vol engegar des de començant per la titulació, que evidentment és necessària per poder navegar, que després tot el que envolta el poder o bé tindre o bé llogar embarcacions, si és lloguer, doncs, l'assessorar en aquest lloguer i amb les primeres opcions, sobretot, que es pot fer, i ja si alguna persona agafa la propietat d'una embarcació, doncs el que són els temes ja més de papers, gestoria, assegurances corresponents, una mica assessorar i poder aconsellar amb tot el que implica el poder navegar esportivament.
Uh-huh. Xavier, fa un temps es van fer aquestes modificacions que acrediten, doncs, en fi, abans doncs, es podien portar una sèrie d'embarcacions depenent de l'eslora, amb unes titulacions, ara això ha canviat, s'ha modificat. Jo no sé si aquestes modificacions han fet doncs, que aquest sector de la nàutica d'alguna manera reactivi.
Sí que és cert que hi ha hagut unes modificacions recents. No ha canviat l'estructura principal, que en funció de l'eslora i la distància que un es vol allunyar de terra implica precisament les diferències amb les diferents titulacions. Però sí que és cert també que aquestes modificacions el que han fet és racionalitzar alguns punts que reclamàvem que l'administració tenia que arreglar. La reactivació potser ha permès o ha ajudat que qui estava dubtant de si fer-ho o no fer-ho es decidís, si més no, i inevitablement, com qualsevol altre sector, doncs responem a la situació econòmica general. És a dir, no és el canvi de titulacions el que provoca el que hi hagi més o menys activitat, sinó una mica la situació que ens envolta i que a poc sembla que es va corregint. Però el canvi de titulacions, si el definim, doncs el definiríem com una millora en quant al que s'ha de fer per poder fer el que un vol fer.
Vosaltres feu totes, no?, les titulacions?
Sí, des de l'anomenada llicència de navegació, que és la més simple, que en un sol dia ja pot sortir a navegar, fins a capitanyot, que seria la màxima titulació esportiva, i les ramificacions professionals que pot tindre aquesta titulació, que d'inici de forma immediata no les té, però amb uns afegits es podria arribar a treballar en el sector de la nàutica esportiva, i aquests afegits, que són més de caràcter professional, també els oferim.
Si et sembla, Xavier, a mi m'agradaria doncs, també parlar de cada una d'aquestes titulacions, però breument, de manera que, per exemple, la llicència de navegació, si et sembla, comencem per aquí, que és el més bàsic, com el que dius. Quina embarcació ens permet poder portar?
Nosaltres portar una embarcació de fins a 6 metres d'eslora. Parlar d'eslora, parlem de la longitud de l'embarcació.
Sí.
I amb el motor que de forma legal estigui instal·lat, és a dir, no hi ha límit específic en aquesta motorització, que això és un canvi important que és arrel del canvi de titulacions, abans hi havia una limitació, i ens permet navegar fins a 2 milles del port del que sortim o que estiguem sempre 2 milles d'un refugi, i per entendre les milles, doncs, pensant en un quasi arribant al doble en quilòmetres seria la xifra, és a dir, quasi 4 quilòmetres podria allunyar-se, que és força ja amb aquest títol.
A partir d'aquí ja ve el patró de navegació bàsica?
Correcte, el patró de navegació bàsica i tots els que venen a continuació, la seva obtenció ja demana un procés diferent, hi ha una part teòrica, a diferència, dic, de la llicència de navegació, com un sol dia, i una part pràctica i teòrica es realitza i es fa i ja s'obté. El patró de navegació bàsica, el patró de navegació que van pujant, van augmentant titulació en particular. El patró de navegació bàsica augmenta l'eslora a 8 metres i augmenta la distància a 5 milles del port que s'hagi sortit o d'un refugi que un es pogués guarir si es compliqués el temps.
A partir d'aquí ve el PER, que probablement és un dels més demandats, no? Aquest PER, el patró d'embarcació d'esbarjo?
El patró d'embarcació d'esbarjo sí que és cert que es defineix com el títol més demandat, una mica, i per dos motius. Un, perquè quan algú li atrau a l'àmbit marítim, és el que s'hi pot accedir directament, això és un punt important, i obre les portes a un ventall de possibilitats realment molt ampli. L'eslora queda augmentada substancialment a 15 metres i la distància de navegació a 12 milles. A part, que és el títol imprescindible per seguir evolucionant amb la titulació, no es pot anar més amunt si no es comença per el PER. Uh-huh. Això el fa un títol clarament escollit per moltíssimes persones.
Uh-huh. I després aquesta habilitació per anar fins als Balears, que abans sense aquesta habilitació doncs no s'hi podia anar, no?
Correcte, el patró d'embarcacions d'esbarjo no permetia, sí, la navegació entre illes, però un cop en allà o en vaixell en allà, però no permetia el poder anar des de la península a les Balears. Aquesta habilitació ha sigut una facilitat en poder obrir la inquietud de moltes persones que haguessin fet aquesta navegació, però pujar de titulació potser ho veien innecessari. Uh-huh. Amb aquesta habilitació, que és unes pràctiques, i el procés acaba en fer aquestes pràctiques i ja està, queda augmentades les atribucions del PER, no només amb aquesta possibilitat de navegar fins a les Illes Balears, sinó també d'Eslora. Queda augmentada l'Eslora 24 metres. Mm-hmm.
Seguirem parlant d'aquestes titulacions. Recordar que estem parlant amb el Xavier Perxacs, és el responsable d'aquesta escola nàutica Maresma. Avui l'estem fent protagonista. Recordar que estan al port de Mataró, en el local 1415 de la ciutat de Mataró. Al telèfon, qualsevol cosa, qualsevol pregunta, dubte, consulta, ja sabeu que us informaran en aquest telèfon d'accés directe en aquesta escola nàutica Maresma, el 93 796 30 04. Repetim, 93 796 30 04. I si voleu visitar la seva plana web, escuelanautica.com, escuelanautica.com. Relatant les atribucions de cada una de les titulacions amb el Xavier Perxacs, anem a patró de iot, que això ja potser és una titulació, Xavier, ja més, no sé si professionalitzada, no? Però sí que ja és per realment doncs, persones absolutament amants, però que potser quasi es dediquen ja professionalment en aquesta tasca.
Realment no. Realment patró de iot i també passant capità no podem pronunciar la paraula professionalització perquè no admeten una activitat professional. Si segueixen sent una titulació per oci,
sí,
i estan orientades a la persona que vol dintre del seu oci doncs, ampliar les seves fronteres perquè no tant amb eslora perquè es manté de respecte. Si una persona s'hagués habilitat, els 24 metres aquest és una frontera que no es trencaran fins al capità, però sí que dona una distància a costa de 150 milles que podríem visualitzar-ho dient doncs puc navegar per tot el Mediterrà, cosa que amb la titulació inferior encara no es podria.
I amb
però
embarcacions,
sempre dins d'un àmbit esportiu.
Exactament, amb embarcacions, realment, aquí sí que amb eslores molt importants.
Sí, em torno a dir que en comparació, per exemple, amb un PER habilitat, que hagués fet el PER i s'hagués habilitat per anar als Balears, també hagués assolit aquesta eslora de 24 metres. Per tant, el patró iot realment es defineix no tant com un augment d'eslora, sinó com un augment de territori de navegació per poder fer navegacions més àmplies quan una persona diu que vull gaudir més del viatge llarg, de la navegació a llargues distàncies i sempre, però, dintre de la navegació esportiva.
Vosaltres, Xavier, a través de la vostra escola us ocupeu absolutament de tot, tant teòrica com pràctica, si ho dic perquè pràctiques, inclús doncs, a la llicència mateixa de navegació, doncs, implica unes pràctiques de navegació, no? Per tant, vosaltres també ho coordineu tot.
Sí, en aquest cas disposem de diverses embarcacions aquí mateix al port de Mataró i s'articulen amb diferents horaris, caps de setmana, entre setmana, les pràctiques necessàries en el cas de ser des de la llicència de navegació que demana amb una motora fer unes pràctiques a mar fins a les persones que estan interessades en navegar a vela, que aleshores s'han de fer unes pràctiques en velers,
sí,
però no només fer-les, sinó que evidentment les pràctiques serveixen per al que han estat creades i dissenyades, que és per aprendre a navegar i primer de tot descobrir que no és tan difícil com sembla, que a vegades és la dificultat que se'ns planteja immediata, no? Que té una aura de dificultat que desapareix quan aprens i quan veus com es tenen que fer les diferents coses. Mm-hmm.
Quins propers cursos teniu a l'escola?
Realment, durant tot l'any anem iniciant cursos. Ara tenim uns cursos en actiu de totes les titulacions. Engegarà des de llicències de navegació que es fan en cada setmana a cursos de patró de navegació bàsica i patró d'embarcacions d'esbarjo que engeguen ara la setmana vinent, precisament al febrer, ja estan engegant cursos. A final de febrer engega patró de iot, en aquest cas cada un d'ells orientats a un examen particular per cobrir les hores lectives necessàries i durant tot l'any van haver-hi inicis segons les convocatòries que l'administració ens va oferir.
Uh-huh. Més informació, repetim, en aquest telèfon de la nàutica, el 93 796 30 04. Dic això perquè sí que és cert, Xavi, que cada curs té el seu període, no? Vull dir que no tots els cursos tenen la mateixa durada, ni molt menys.
No, des de la llicència de navegació que en un sol dia ho has enllestit, sí, hi ha una part teòrica que es fa en una única sessió i aquell mateix dia, amb el requeriment del certificat metge que es demana, la persona, podríem dir-ho així, i fa el curs i a la tarda podria estar navegant, ja amb el títol o amb el resguard que ja es valgui com a títol, és a cursos que ja demanen, depenent de com està distribuït durant les setmanes les classes teòriques i les pràctiques, a vegades són classes setmanes d'una sola classe, o setmanes de dues classes, o de tres classes inclús, els cursos poden ser dos, tres mesos, en el pitjor dels casos quatre, i un mateix títol pot tindre diferents durades segons de com queda distribuït, des de cursos que es plantegen inclús a dissabtes a la tarda perquè no li va d'entre setmanes.
Uh-huh. És curiós, igual que passa amb les escoles de submarinisme, en el vostre cas, després doneu continuïtat, no?, en aquest ensenyament. El que ens deies abans, no?, que, home, el que no es pot fer o no s'hauria de fer és, bé, tu treus el títol i deixar de banda les persones. Si volen continuïtat, de fet, vosaltres proposeu també, doncs, estades, viatges, embarcacions, navegacions des de la vostra mateixa escola.
Sí, el que ens ha preocupat sempre com a centre, i portem ja més de 30 anys en el sector i tenim una bona sensació de quin és el problema, quines són les pors que poden haver-hi en l'inici, és aquest tutelar al navegar. I en aquest sentit, més enllà d'obtindre la titulació, una mica la frase que a mi m'agrada pronunciar és deixa'm que t'ensenyi a navegar i pel camí tindrem un títol. No tant anem a treure un títol, que això podria ser un tipus d'ensenyament diferent. És a dir, el que d'alguna forma visualitzem és que la persona ha de saber tot el que ha de saber quan s'hi acaba per poder complir l'objectiu, que és passar-ho bé, perquè aquest és en primera i última instància l'objectiu de la navegació esportiva.
I tant que sí. Doncs, ja per acabar, Xavier, les persones que es vulguin apuntar a qualsevol de les titulacions de les que hem parlat, repetim, que estan al port de Mataró, estan al Maresme, en aquesta ciutat de Mataró, de seguida tornarem a donar el telèfon d'informació, però sobretot saber el grau d'aprovats, el nivell d'aprovats que teniu a la vostra escola.
Doncs estem, encara que quedi lleig dir-ho com un regal, però sí, però és la dada que és, i estem sobre el 95-97% d'aprovats, sempre, mm-hmm, evidentment, malauradament, hi ha algú que té que suspendre, que està prou per sobre del rang general que es donen els exàmens, evidentment perquè hi ha una preparació i tota una orientació molt, molt clara de cara a no només aprendre, evidentment, que és igual d'important, però a no oblidar que hi ha un examen a superar i que cal tindre tots els coneixements necessaris. En
qualsevol cas, aquestes modificacions recents de les titulacions han fet que no sé si han baixat una mica, diguem, el nivell, no?, de dificultat de les, dels cursos.
Més que baixar el nivell, jo sempre ho defineixo com que ha canviat el nivell. Però si realment la paraula fos baixar, doncs hauríem observat alguna cosa que no ha sigut cert, que a nivell general, ja no dic el nostre, a nivell general, que també afecta el nostre, per exemple, el rang d'aprovats hauria pujat, si realment fos més fàcil. Ha canviat. Si s'ha racionalitzat el temari, el que estudies és més fàcil de veure que ho necessitaràs demà quan estiguis navegant. Això també ho fa més fàcil, però els exàmens, per altra banda, segueixen uns requeriments d'aprovat prou importants i inclús demostrar que fas un tipus de resolució en un temps determinat. És a dir, la millor definició és que ha canviat, són diferents, més fàcils en tant en quant se't fa potser més agradable a l'estudi o a l'agafar coneixements, perquè veus que de forma immediata els necessitaràs de forma més clara, però sí que és cert que una mica la frase que pronunciem és no te'l regalaran el títol, és a dir, has de posar-t'hi i per altra banda l'anàlisi és també que no deixem de tindre un títol que ens permet ficar-nos a l'aire i que cal tindre totes les consideracions necessàries per fer-ho, mm-hmm, altre cop, mantenint l'objectiu de passar-ho bé.
Efectivament. I ja per acabar, Xavier, hi ha algun perfil determinat d'alumne que us ve a visitar i fa el curs amb vosaltres?
Doncs la veritat és que és un ventall molt ampli. La normativa permet, amb 16 anys ja, poder obtenir la llicència de navegació i el patró de navegació bàsica. El patró d'esbarjo ja es demanen als 18 anys i a partir d'aquí ja no tenim límit. És a dir, tenim un perfil que engega en aquests 16 anys perquè la normativa ho permet, sense cap límit, perquè ja, a part que és un tipus d'activitat que no demana tampoc unes condicions físiques concretes, ni entrenament, ni res, queda obert realment amb tot el rang d'edats que engeguen des dels 16 anys. Uh-huh.
Bé, doncs, amics, aquí teniu aquesta Escola Nàutica Maresme. Avui ens hi volíem acostar per saber el seu mecanisme, la seva dinàmica de treball, com treballen, i ens ho ha explicat el seu responsable, Xavier Perxacs. Repetim, aquestes titulacions, doncs, totes estan a la vostra disposició, amb inicis de cursos molt variats, per tant, el millor que podeu fer és sol·licitar més informació en el seu telèfon de la central, el 93-796-3004, repetim, 93-796-3004, i si voleu visitar directament la seva plana web, escuelanautica.com. Xavier Perxacs, ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i molt bon dia. Fem una pausa. De seguida continuem amb més temàtiques. Per cert, ara mateix també anem fins les Balears. Parlarem amb una empresa espanyola, Peter Diving, que ha dissenyat un sistema de busseig absolutament senzill, senzill i sobretot còmode, que permet fer submarinisme també a poca profunditat. Estem parlant de 6 metres aproximadament de profunditat sense tenir la necessitat de carregar amb la pesada botella d'aire comprimit. Tot seguit ens ho explicaran des de Mallorca, ens ho explicarà el seu responsable, i parlarem en definitiva d'aquest món Peter Diving, que realment dinamitzarà molt el sector del submarinisme i també de la nàutica. Hi ha molta gent que potser té dificultats en el moment d'ancorar. L'àncora es queda encallada, tenim 5-6 metres de profunditat. Doncs això té molt a dir. Fem una pausa, tornem tot seguit.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
A tota costa. The sea goes on forever. The sky goes on forever. It's all of vast, unmeasured shore. If you just think about it, the waves are always flying. The seabirds.
Bueno, estamos en la recta final de esta edición de A Toda Costa. Ya sabéis que aquí también nos interesa especialmente las novedades, la actualidad que genera este sector náutico, sector subacuático. Bueno, la empresa española Peter Diving ha diseñado un interesante, novedoso, absolutamente novedoso, según nuestro criterio, sistema de buceo. Sobre todo por su sencillez, comodidad que permite bucear a una profundidad lógicamente limitada, pero sin tener la necesidad de cargar, os sonará, ¿no?, esas pesadas botellas. Bueno, hoy queremos conocer el sistema, la comodidad, la versatilidad que tiene este sistema. Lo hacemos saludando a su creador, al creador de este sistema, Peter Diving, que es José Escaño. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días desde Mallorca, ¿cómo estáis?
Bienvenido y gracias por atendernos. Qué privilegio, ¿no? Vivir en Mallorca.
Bueno, es una maravilla. Ahora mismo estamos aquí bajo el sol. Mientras en otros sitios tiene un poquito de nubes, sí.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, José, cuéntanos, oye, tu vida profesional siempre vinculada con este sector. ¿Y cómo se te ocurre, bueno, pues profundizar, nunca mejor dicho, en este tema? Cuéntanos.
Bueno, en realidad ahí creo que estamos confundiendo, porque mi padre también se llama José Escaño y él es el real inventor del sistema. Uh-huh. Pero es verdad que, bueno, toda la familia hemos estado relacionados con el mar. Yo soy biólogo oceanográfico.
¿Sí?
Y bueno, pues empezó de unas historias que tenía mi padre en el norte, en el Cantábrico. Tenía una pequeña flota de barcos que eran de pesca, pero los transformó en recolectores de algas, ¿no? Entonces ahí es cuando usaban compresor normal Y bueno, mi padre, cuando justo inventó con su amigo el físico el tanque, bueno, el scuba, ¿no? Sí. Entonces se le ocurrió mezclar los dos sistemas para ver si los hombres que tenía trabajando bajo el mar, recolectando algas, podían ser independientes a la nave nodriza. Ahí surgió la idea en los años 60-70, pero hasta los 90, que yo tenía 10 años, era un apasionado del mar, pues no se le ocurrió montarme el primer prototipo. Y desde ahí, pues ya tenemos el producto final. Estamos exportando a muchas regiones de buceo interesante.
Cuéntanos a grandes rasgos de qué estamos hablando. ¿Cómo se configura, cómo se establece este producto final? Que, por cierto, limita la profundidad en torno a los 6 metros, ¿no? Más o menos.
Sí, bueno, es básicamente un sistema que suministra aire de superficie, un flotador que ha sido diseñado muy, muy técnicamente por unos arquitectos navales llamados Botina Partners, aquí de España, y en ese flotador se deja el tanque instalado. De ahí sale un sistema de mangueras que, bueno, se dividen, tienen hasta 3 divisiones, y entonces pueden bucear hasta 3 personas simultáneamente, sin tener que cazar con ese pesado equipo en la espalda y el volumen.
Sí.
Es un, pues al final, una aplicación estupenda para buceos introductorios, ¿no? Para llevar a gente a visitar el fondo del mar sin tener que hacer un complicado curso. Bueno, pues un simplemente un bautizo de buceo ya tienes que cargarte 30 kilos a la espalda, con lo cual la diferencia es que con este sistema cualquier persona rápidamente puede y fácilmente estar visitando el fondo marino. Uh-huh. Esa es la gran ventaja.
Bueno, una ventaja absoluta, visto así, realmente yo creo que es una pequeña revolución, ¿no?, que se puede crear en este sector. Esto, a pesar de la normativa estupenda, fabulosa, maravillosa que tenemos en España, con 10.000 lagunas muy oscuras, que a veces no uno se la lee, no entiende nada, o por lo menos procura entenderlo todo, y siempre hay historias que no se pueden llegar a dar un raciocinio normal, ¿no? Vosotros
claro.
Aquí os habéis encontrado con realmente muchas lagunas, ¿no? Permíteme de nuevo esta expresión.
Sí, bueno, se pueden llamar lagunas, o lo que nosotros hemos acabado ya denominando el recinto administrativo, porque parece que nunca llegas al final, ¿no? Entonces las empresas innovadoras, y nadie, no solo los fabricantes, ¿no? Cualquier concepto innovador, pues siempre tiene problemas porque se encuentra en un estado de inseguridad jurídica. Y bueno, pues la ley en nuestro país precisamente pues avanza o se adapta demasiado poco ágilmente, ¿no? Entonces eso deja desamparados a ciertos métodos, conceptos, tecnologías, y a nosotros nos ocurrió un poquito. Entonces fue en el año 2015, a finales, que publicaron la nueva resolución, precisamente por nuestras solicitudes insistentes para conseguir esa seguridad jurídica, y publicaron en Marina Mercante la resolución para el buceo recreativo con suministro de aires de superficie, que también salió pues un poco desdoblada y no muy coherente, ¿no? Entonces tuvimos que adaptar todos los equipos y los procedimientos a lo que decía la norma, cosa que no ha ocurrido en ningún otro país de los que trabajamos.
Porque efectivamente, cuando uno, dicen eso de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero internacionalmente hablando, ahí donde vais, creo que vais a muchas ferias a nivel internacional, la verdad es que la iniciativa tiene muy buena acogida, ¿no?
Sí, es que es una idea muy simple, pero a la vez muy innovadora. Entonces tampoco es que hayamos inventado la mejor tecnología, o sea, la más espectacularmente innovadora tecnología del mundo, pero la realidad es que funciona a la perfección y es muy eficiente. Entonces, con eso y con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior, que nos apoyan también en consultorías estratégicas, pues realizamos un plan que era pues buscar unas alianzas también estratégicas. Y ahí estamos con Dressel Divers en el Caribe operando, que es el operador de buceo más grande del mundo, y son españoles, por cierto. Y luego está Eurodivers también apoyándonos, empezando pues aquí en Calayón Cols, en Gerona. Pero ahora justo estamos entrenando a los managers de Maldivas, perdón.
¿Sí?
Y vamos para allá. Uh-huh. O sea que estamos muy contentos de que estas grandes compañías dedican tiempo e interés, ¿no? Bueno, eso es, creo que es muy buena señal.
Sí, sí, pero en cualquier caso vosotros tampoco, quiero decir, con estas problemáticas, ¿no?, para introducir este producto aquí en nuestro país, por cierto, país en el cual ha nacido este producto, dicho sea de paso, tampoco perdéis mucho tiempo, ¿no?, porque si os hacen más caso a nivel internacional, lo que es muy normal, bueno, miráis más al exterior.
Bueno, de hecho, no es que no queramos perder el tiempo, es que casi perdemos el negocio. Y bueno, y todo lo que tenemos en la familia, ¿no? Entonces, gracias a la prisa que nos dimos por acabar el producto y empezar a hacer campaña internacional, pues hemos salvado el proyecto y está creciendo y esperamos poder volver pronto, digamos, a España a generar mucha actividad, que estamos bien y estamos trabajando en España, pero bueno, pues esa inseguridad tampoco incita a cualquier operación de buceo o de deportes acuáticos a tomar la iniciativa e incluirlo en su centro, ¿no? Uh-huh. Esperamos que ahora, pues, con otras especialidades que puede que nos publiquen muy prontito, ya queremos completamente, digamos, normalizados para el uso incluido el particular,
sí.
No solo el guiado, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué será la limitación inicial de 6 metros?
Bueno, porque científicamente es la profundidad a la que se puede bucear sin entrar en descompresión. Uh-huh. Eso ya lo estudiamos por ahí.
Sí.
Entonces, eso mezclado con que no hay que llevar un chaleco hidrostático con este sistema, entonces reduces prácticamente a cero el riesgo de sobreexpansión pulmonar. Porque, bueno, pues alguien a 6 metros, si se aguanta completamente la respiración, pues tendrá que remar para subir arriba, ¿no? Uh-huh. No sube boyante. Entonces, estadísticamente, significantemente imposible que haya una muerte, porque Snowball, nuestra competición, ha sacado, digamos, más de 6 millones de excursiones con un sistema similar de tecnología bastante anticuada, pero ni un solo accidente grave. Nosotros llevamos más de 10.000 y tampoco. Desgraciadamente, con el SCUBA, con el equipo de escafandra autónoma, en Mallorca, Menorca, tuvimos dos fatalidades este pasado verano.
Sí,
y
sí.
Esto pues fue por un ascenso boyante de los bautizos de buceo.
Bueno, pues ahí está esa actualidad, esa, en fin, aplicación y sobre todo ese nuevo sistema. Quedaros con ese nombre porque estoy convencido que a pesar de las dificultades acabará instaurándose aquí en nuestro país. Ojalá por el bien del buceo, por el bien de esa
actividad,
¿no?
Ya estamos en Mallorca, estamos en Canarias con Native Diving en Lanzarote y en Gerona con Eurodivers, Calayon Calls.
Sí, sí.
O sea que claro que sí, estamos dispuestísimos a escuchar a cualquier centro de buceo que estuviera interesado, le enseñaríamos todo el concepto de cómo funciona y a ver si lo pueden aprovechar también.
Bueno, pues ahí está. Por cierto, los compañeros de periodistas de Onda Cero también nos han dado el premio a la mejor iniciativa empresarial. Por tanto, en fin, enhorabuena por ese éxito, ¿eh? Y mucha suerte. José, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y saludos.
Gracias, muy buenos días. Adiós.
Venga, adiós.
A tota costa.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
La bona cuina a Castelldefels. Restaurant La Canasta. Cuina de mar. Arrossos, peixos, marisc. Els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta. Al passeig marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta. Un bon dinar. Un bon sopar davant del mar.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Comata de penjar arrere. per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
Algú ja riu i surt el sol. I ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un bar.
Doncs quasi les 11 en punt del matí, nosaltres aquí ho deixem, posem el punt i final en aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, ja sabeu que aquesta programació continua en aquesta casa. En uns instants us esperem obrint una nova edició de Trotamundos, porta a la gastronomia i l'enologia. Fins ara.
La màgia per regalar-te, he saltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada. I he seguit tots els camins.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. Beauty Road.